www.thebestofmoneyshow.com.
La informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts. Començam ja la tercera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i just abans d'escoltar els nostres companys dels serveis informatius dèiem que teníem ganes de repassar tota la gala del Globus d'Or. Ho feim tot d'una. Amb una gran protagonista.
Exacte, i no controles, deu ser allò que ha dit Jennifer Lawrence, quan que ha dit no controleu allò que duc jo posat.
No, li farem un bon repàs.
Vaig vestida crec. Com m'agrada. Ara compartirem una altra pica aquestes fotos. Ella estava nominada per la pel·lícula Die My Love, no va guanyar, però sí que va guanyar allò que podria ser en atenció. Els globus d'or a l'atenció de la cerimònia se n'en va dur ella amb aquest vestit de Givenchy que alguns experts han qualificat com de ninfa a un bosc oníric. Anava amb un abric. També una cosa com molt l'efecto Pedroche, que ara s'estila molt. Anar com a nua a sota, arribes com amb un abric, o amb una cotonada, o amb una vànova, i després te la lleves i és quan descobreixes sa sorpresa. I sa sorpresa era aquest vestit de transparències amb incrustacions de pedreria. Jo he de dir que també és concepte, m'assembla una mica antic, perquè és cert que Cristina Pedroche ja ho va fer fa 12 anys a unes campanades de cap d'any.
Però els Estats Units són més puritans.
Sí, són més, sí, però també tenen internet, estimada. Supos que...
I tu creus que veuen a Cristina Pedroche i diuen...
Sí, de fet, jo trobo que no entes sa polèmica. És a dir, devia haver poc per criticar en aquest Globus d'Or.
Probablement.
Una cerimònia que, recordem, és sa de sa premsa estrangera, que premia ses millors sèries, ses millors pel·lícules. Va ser una gran nit per Paul Thomas Anderson, que se'n va dur, anava a dir el Goya, el Golden Globe. Millor pel·lícula de comèdia o musical, que és aquestes classificacions que jo no he acabat d'entendre. Perquè One Battle After Another, jo no la qualificaria ni de comèdia ni de musical, però bé. Ha anat així. També va guanyar el de millor director i va guanyar el de millor guió i també el de millor actriu secundària. La pel·lícula amb millor drama ha estat Hammett, que està pendent d'estrena, i no ha guanyat el teu Frankenstein de Guillermo del Toro. Me sap greu, estimada Marta.
Sí, a mi també, perquè jo pensava que seria una pel·lícula que lideraria, no?, els rànquings en les llistes de premiats, i no ha estat el cas, no?
Res. Ara torna a veure quina Julia Roberts, que avui de mateix han comentat que per l'equip el dia està meravellosa. És que anar de negre a una cerimònia sempre vesteix. El negre fa elegant i fa nit, ja de l'època de Coco Chanel. És a dir, no han d'anar a reivindicar res
que no... I fins i tot que, al contrari de Jennifer Lawrence, Julia Roberts ben tapada d'alt a baix. Simplement un poc de...
Elegant sin estar punt, exactament, Julia Roberts. Era una de les meves preferides, ja ho he dit avui de matí, igual que Ana de Armas, que també anava de negre, però més brillant, més lluentor. I la veritat és que les dues anaven preciosíssimes. A veure, que jo estic d'acord amb en Xisco, que el vestit de Jennifer Lawrence no era, per ventura, res massa destacat o res massa original, perquè ja l'han vist naltres molt aquí, precisament.
De fet, tu en tens un.
En tenc un. Mira, ara te diré una cosa, idò. Mira, ara te faré sa contra. Perquè jo, entrenar així com Jennifer Lawrence o anant sa cotonada passada, jo trio anant sa cotonada passada, perquè jo som molt fredolera i jo no m'atreviria a anar a segon quin lloc, a part de que tampoc tenc es cos d'anar a Jennifer Lawrence. Però jo som fredolera i jo, haver de desfilar...
És que vas nua.
No, però desfilar per una estora vermella tremolant, en sa morra així que te tremolen, no. Jo, cotonada. Seria una mica més... I tot i que no és sant de la meva devoció, aniria més en sa cotonada d'anar a Maya Montero.
Perdoneu, se pot anar elegant en tan poca roba?
Ai, Marta, que parés. Que parés.
O sigui, quan dus un vestit tan mínim, l'elegància, on està el límit?
És que jo crec que me recordo un poc el que deien de Lorenz Bacall, que deien que era de look,
sí,
que no era allò que duia, sinó com ho duia.
Però és a dir, si també duia roba masculina, fins
sí,
i tot, i anava molt elegant.
També depèn de com duguis la roba.
És que hi ha gent que és elegant per naturalesa.
Com Pedaç i Riu, clar.
Bé, això de banda. Mm. Però l'elegància és una cosa innata, vull dir que... per ventura una persona amb un estil du aquest vestit i el d'una altra persona i no li queda igual. És una cosa innata, no? L'elegància. I no tothom és elegant.
L'elegància no se pot comprar.
No se pot
però
comprar.
Però hi ha gent que és elegant, hi ha gent que no.
Però bé, des que no ha guanyat el Frankenstein de no. Marta, no. Però sí que ha guanyat com a millor actor el protagonista d'Adolescents, que jo estic molt contenta perquè és un jove que té 16 anys
i que ha fet un gran paper.
Ha fet un gran paper i estic molt contenta perquè, a més, en sentirem a parlar. És un jove que ho fa molt bé.
Tres sèries s'han repartit allò que seria els premis grossos de Pitt, que és d'HBO, de Studio, que és d'Apple TV, i Adolescents, que és de Netflix. Totes tres recomanadíssimes. Per exemple, a la gent que li agrada rerefons d'aquesta feina nostra, The Studio, et sa història d'un showrunner i de com se posen en marxa sèries i pel·lícules a un estudi de Hollywood una mica particular. Doncs, si vos interessa aquest tipus de contingut, és una molt bona sèrie. The Pitt està ambientada a l'hospital de Pittsburgh i explica la història de com és un dia, 24 hores, a una
urgències.
I Adolescents, és la història d'un nin que problemàtic a Gran Bretanya. Tot això és recomanadíssim.
Perdoneu-me la frivolitat una altra vegada, perquè torna amb els...
Perquè nosaltres no m'està...
Tornes punyit.
No m'està prou frívols.
Torna a punyir amb els...
El cinema mos interessa zero. No. Nosaltres anàvem a la xafarderia.
No trobeu que Jenna Ortega va sempre vestida de Wednesday?
És que s'ha ficat molt a dins el paper de Wednesday.
Però és necessari, també.
O per ventures que ella, innatament, no?
Ho sent així. És que va totalment de negre. D'ençà que s'ha fet també una cosa molt curiosa. No sé si s'ha depilat totalment ses celles. Mira, avui que parlava de ses celles, tu, i de la teva depilació a l'inici del programa.
Per favor.
No ho ha dit ell.
És que no és ben bé depilar, era com a tear una mica setzalles que ja duia...
Fet les piules, allà, en Xisco que cap de setmana ha fet les piules, dirien a segon.
I doncs sembla que Jenna Ortega també, perquè jo l'he vista molt, molt transformada, molt diferent, no? Quasi, mira, aquí tenim les imatges amb unes celles o tenyides, o totalment rosses, o depilades en el 100%. No és la primera vegada que la veig així. I amb el look quasi com si fos de Wednesday.
Es jo no crec que se'ls hagi depilades, eh? Crec que és el maquillatge, però bé, podria ser que se'ls hagi llevades.
I també haurien de tornar, m'agradaria que tornat la moda de dur sostenidors.
Ho dic perquè se fa... Ai, Xisco,
Nadal! No. Però ho dic perquè se fa... Jo, a mi m'és igual, per mi com si no en duen, com si sí, com si no, però troc que se fa molt...
Estem molt puritans.
No,
sembla que...
Perdona, no és puritans. Jo som una persona còmoda i estic convençut que aquesta nina va estar tota sa festa...
Però duen ferretines.
Sí, però velant que no se li sorti res. Per tant, a l'hora de dissenyar, estaria bé que tornéssim a sa comoditat. Ara, que sa gent se posi allò que vulgui, no em faltaria d'altre.
No controles.
No seré jo que ho restringiré,
no,
però...
I per no controles han controlat
però,
durant tots aquests minuts,
si se me demana, si se me demana opinió, haurem de parlar, estimades. Ja està,
en tot cas, és el més destacat.
No
el més destacat, no, el que mos ha cridat l'atenció a nosaltres d'aquesta cerimònia dels Globus d'Or del vespre passat. Però tenim altres qüestions que compartíem amb vosaltres. Què me deis si vos dic ara sopeta calenta? És vera que no fa tant de fred com la setmana passada, però sempre ve de gust. I amb aquesta fretada, a vegades tenim instal·lada a casa una tasseta de brou calent, sempre preparada per encalentir-la en un moment determinat, una sopeta bona, d'aquestes que fan les nostres mares o fins i tot les nostres predines. Idò, si vos fa ganes, aquest és el vostre programa.
Sopeta de brou, frit call dos peus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xuta't en el forn, sípia la planxa, llom torrat i que caragols, bon profit.
Cristina, ja ho diu un natiu, bon profit, i que millor que una sopeta de brou, però no qualsevol brou, no un brou de qualsevol manera, un brou bo, que és, tot i que sembli un clàssic imprescindible de l'hivern, és allò que mos cau més bé quan fa fred, precisament com ho deia Marta, no? Però un bon brou és molt més que una sopa. És salut, és tradició i és temps dedicat a cuidar-mos. Fer un bon brou, així com toca, mos ajuda a reforçar defenses, a aprofitar aprofitar ingredients, a fer cuina d'aprofitament, de proximitat també, i a omplir la cuina d'aquella oloreta, d'aquells olors que ens recorden a ca nostra, a família, a llar, a predina, a mamà.
I per parlar-ne en coneixement i passió, avui tenim amb nosaltres un gran referent de la cuina tradicional, com és la Margarida Alemany. Margarida, molt bon dia, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Com sempre, encantats de saludar-te i de prendre nota de tot allò que mos contis, perquè, Margarida, quins són els ingredients bàsics que no poden faltar mai perquè un brou sigui saborós i nutritiu?
Mira, el brou sempre ha de porro, ceba, xirivia, nap, llavors jo hi pots de pastanaga, hi pots una patata, la faig trossos, però la pos en sa pell ben rentada i la pos en sa pell. Totes aquestes, un pot d'àpid també heu de posar i una miqueta de jugo verd. També va bé que li poseu.
Mm? I carn, pollastre o no?
Jo poso totes aquestes verdures. Els heu de mimar. No és ruf, ruf, ruf i el brau. No. Feu les netes, els ateeu, la pastanaga, jo li he frescat de baix i el de dalt, però no la pal.
Ah, mira que bé, oh, tota la vida jo pelant pastanagues.
En sa pell.
Però no li posis... Tu fas brou de verdures.
Això seria el brou. Llavors hi pos un poquet de ternera, però...
Ah, val.
Una tireta poca. Mm? Llavors una carcassa, un tros de pollo campero. Jo el que no hi pos mai és res que sigui carn de porc. Perquè... Si és un bollit que hem de menjar, que volen menjar sopa i bollit, hi posaré un poquet de costella. Però m'estim més que el brou no sigui gras.
Mm? És un bon consell aquest, també, perquè sigui un brou bo
jo,
que no tingui gras.
Jo el que faig, tall totes les verdures, rent, feineta la carn i ho poso tot col·locat. Llavors hi tiro un tassó de vi blanc.
Això no ho ha fet mai, mira no, que curiós.
Un tassó de vi blanc, una miqueta de sal i una miqueta de prebabó, quan vull fer un brou. Gaf una cuirada de sucre i hi faig un pot de caramel·lo. I aquell caramel·lo el tir a dins tots els ingredients. Llavors hi pots aigua. Mm? I una miqueta de sal en el principi, hi pos. I aquell brou, llavors l'encenc i no el faig a tope, eh? Això de que amb un brou se fa mitja hora és mentida.
Quin temps necessitem per fer un bon brou?
La pregunta
per
del milió
bon
és aquesta.
Necessites una hora llarga.
Una hora llarga.
O dues. Per bueno. Anar bé, perquè el brou s'ha d'espumar. I s'ha de fer net. Si jo el vull fer més concentrat en el brou, agafaré tot això, posaré oli, ho posaré una palangana de forn i ho posaré dins el forn i el sofregiré un poc a dins el forn. El forn. I després el pos a dins l'olla. Però per fer aquest brou, tenc que pujar llavors d'or blanc d'ou, li tinc que tirar de dins per llevar tota aquella grassa que han tingut.
Estem assistint a una masterclass.
Home, jo,
de fer
mira,
un bon brau.
És que tinc una sèrie de notacions i m'estic donant compte de lo malament que faig es brou.
I després, per exemple, tu has dit, tu arribes a casa teva, sí, necessites una cosa calenta. Jo cada setmana ho faig. Vols ho puc dir perquè ho faig. Si tenc un cogollo, un cogollo. Si tenc un trosset de col, un trosset de col. Nap, tot el que tenc. El tall, tot petit. Llavors, el cobreu feinat, hasti tot, un carabassa, un tros de moneato, tot el que tingui. Llavors, el feinat, una vegada ben rentat, ho col·loca dins olla, cobert d'aigua, un ratget d'oli d'oliva bo, un poquet de sal, un poquet de tap de cortí, que diguem el nostre prebabord, i llavors una miqueta, jo sempre m'agrada posar-hi una miqueta de prebabó d'aquest de colors, sabeu què vol dir, perquè li dona una altra
consistència.
Sí.
Però aquí no parlem d'una hora, Margalida.
Ah. Aquí menys, perquè això, sí. Mira, és una gran sopa que fas, en mitja hora la tens feta, el brou no a tope, i vosaltres veureu quina sopa i quin brou més bo. Me sobra d'aquesta sopa, pues el cent de mai podeu posar llenties, com hi podeu posar arròs.
Ben, comptat així,
sembla fàcil.
Sembla molt fàcil, i no tot és tan fàcil dins la cuina. Abans deies, per aventura d'ingredient també, si volen més concentrat, ho poden ficar dins el fons. Però què poden fer amb aquests ingredients una vegada han fet el brou? No sé si tu aprofites per fer roba vea o
pot
croquetes.
Pot fer roba vea, pot fer un pastel, pot fer un pastel, pot fer raoles, que la gent ara ja no en fa, que es pica tota la carn, posar un ous, un poquet de moradús i una mica de farina. I amb una cullera i llavors fregeixes unes patates o un moniato. Ara està molt de moda el moniato, i el moniato pues, frit també és molt més bo i és més bo que la patata.
És que tu des molt, Maroto. Tu
fas, no, tot,
fas brou i sempre s'ha d'aprofitar.
Faig...
Cuina d'aprofitament.
Ara et diu una mentida, en Xisco. Jo allò que faig amb els ingredients que sobra en Xisco Nadal és fer puré.
Sí, però també vos vull dir una cosa. Estic farta de veure brous de malalt.
Ai, mira, aquest és el meu.
Que és aquest brou blanc que no té... Que quan te'l vol, dius...
A mi me'l queden els brous de malalt.
I llavors que hi posin safrà...
Tampoc.
Horrorós.
Puc, Margalida, puc parlar d'un altre crim per es brou? Menys si sí. Trobes que... A mi a vegades el que me sap greu és que no m'arret, perquè tot d'una s'acaba. A casa són molts. I la meva sogra, ara no m'escolta perquè viu a Madrid, fa a vegades dues tongades.
Això és... Has de tenir una olla grossa.
O sigui, aprofitant els mateixos ingredients. Això no,
No, perquè ja ha perdut totes les proteïnes.
O sigui, no val, no?
Ja bullir i tornar a bullir. Pot fer un pastel, però el pastel el condimentes.
Clar.
Pot fer una granada
però no aprofitar
petita,
per una altra tongada, això millor, no?
No, ja això no. Jo l'únic que faig d'aprofitar això és una rama de canyella o una rama de vainilla.
Ah.
Quan ho he bullit, ho poso en sucre i te serveix per les altres vegades.
Molt important. Quantitat de sal, que també m'ha quedat fat...
Tu mateixa, mira, tu poses la sal. I quan ho tens a bollir, que ja l'has espumat, que ja tal i qual, tu te trecaràs de vora la olla i diràs, quin brou.
No fa ni ganes.
No. I has de posar una mica també de sal. I llavors
corregir,
l'has de tornar a deixar bollir. Una cosa, se sabes, tiram la corna de la salva. No importa el tireu, perquè...
No fa falta
perquè
pelar.
Li dona un pot de color i li lleva aquell gust, aquella cosa. Jo he vist sopar de Nadal, que jo dic... Això
tristó,
de Nadal.
Tristó.
Quina tristó.
I una pastilla ara... és un crim, també. Afegir vida. Dius, m'ha quedat un bon fat, afegiré...
Jo, com a cuinera, no t'ho tinc que aconsellar.
No, ja, però ho havia de demanar. Sí. Sí. És un altre crim. Vale.
És a dir, ella com a cuinera no ho faria, però tu com a usuària pots fer allò que te faci il·lusió.
Sí.
I Margarida, supos que també en sobra ou fer-lo i tapar solla. Perquè de vegades tenim tendència...
Sempre l'heu de tapar.
Perquè si no, arribarà un moment que si el tenim bollint 3
no
hores, allò que trobaran serà sa carn, tot espoltrida, no es cull
de
solla.
Per exemple, si posar una cullera de madera entrevessada, no és que jo m'agradi emplear res de madera dins la cuina, però he posat una travessada una cuera, no vol sortirà de solla.
Que curiós, petits trucs de cuinera.
Sí, petits grans trucs de cuinera.
Exactament.
Jo li volia demanar, perquè clar, jo quan te'n faig intent fer-ne bastament, no? Perquè...
No heu de fer bastament, heu de fer un parell de pots i posar...
Però bastament què són? 2 litres?
No, perquè... No,
a menys són... 4 o 5
exacte,
litres.
Jo tinc una olla de 6 litres, la faig ben sencera.
Sí.
Però jo vull demanar...
Però te'n queden 4, perquè no se m'imba, no?
Exacte, però... Quin temps el podem estotjar dins la gelera, que aquest és el gran dilema que jo sempre tenc, i com ho fem per congelar-lo bé?
Jo ha d'estar ben fred, per congelar, ben colat, i llavors el pos a dins la caixa que el tenc que posar. i a damunt se fetge. El pot tenir 3 mesos dins la nevera i l'ha de posar sempre a la part que congela més i llavors el de fer el que el de menester. No fagueu càtser grosses perquè feis un doi i a dins la nevera el podeu tenir 3, 4, 5 dies. El que l'heu de fer bollir antes d'emplear-lo. Perquè si veig que fa espuma, et senyal que no està bé, que fa aquella espumota, això s'ha de tirar perquè és agre.
Mm? I no hi ha res pitjor que un brou agre.
Sí, perquè te fa molt de mal, és com la llet, que te
jo
fa
diré
mal
que
va, si
jo
és
vaig agre. Estar a punt de morir per mort d'un brou, típic que me la deixa a mo mare, sí. Jo, per peresa... Jo vaig dir, ai, fan-ho una mica... Però vaig dir... Perquè sempre m'arranyen, aquesta nostra, que són molt estugós. Aquell dia vaig comprovar que ser estugós m'hagués salvat de... Me pensava que me moria, però literal, és a dir, és que un mal...
Jo crec que en la cuina han de ser molt meticulosos. La netedat, sobretot. Mans, jo quan veig que proven i ho tornen a deixar allà sense fer net i no ho canvien,
ai, no.
Ho trob, un pecat mortal.
Ai, no, per favor.
Com a cuinera, més superior. Sigueu,
ordenats amb això.
Que ho toquin, també. Que tallin de qualsevol manera, també. Un cuiner ha de ser fi i ha de ser educat. Ha d'anar molt alerta.
I ha de ser molt net.
Molt.
Al final,
a casa... El cuiner s'ha de posar espola a terç de matí, sabaeta, aigua, lejia, aigua calenta, i quan t'ha empleat, una passada, guina benet, això és el que ha de fer un cuiner.
Margarida.
No,
jo ja he pres nota perquè hem parlat molt dels ingredients, de la manera de fer-ho, del temps, de la manera de conservar-ho, però tinc encara un dubte, ja que avui parlarem de l'aigua de saixetes i cada vegada més gent beu aigua d'esgrifó, tu fas amb aigua mineral o aigua d'esgrifó?
No, jo ho faig amb aigua d'esgrifó.
I surt bé,
sí. I ben bollit,
no és necessari,
ja
eh?
Ah, per exemple, jo de vegades tenc que glopejar aigua i el dentista mateix me va dir agafes aigua del grifó i posa't sal, la bulls
i és
i
el
ja
mateix,
està.
Eh?
Ah, entens? Crec que amb aquestes coses ser manies també és un problema dins d'un cuina. I ser estugós, això sí que sí.
Margarida, hem de tornar a parlar, però després que haguem fet aquests brous.
Ja que hi som, una masterclass després per fer arròs, brou de peix.
Exactament. Això podria ser per al... Mira, ho deixa notat. I brou d'ossos.
Sí.
Se mos acumula la feina.
Que na Marta, na Joana i jo ja estem en una edat que necessitem col·làgen.
Per les nostres articulacions.
Una micona de brou no hi seria de
més. Quan vol feix el brou, també podeu demanar un tros d'os
i així ja aprofitar,
i el posau a dins el brou. El brou de peix, jo el brou de peix hi poso un sofrit, ais, llavors hi poso molt de jovert, però vull dir, hi poso un trosset de preva verd italià. Italià, té petit, una pastanaga, i el que no hi pots, ventura vos vendrà de nou, és tomàtiga.
Sí, això ja mos ho vas dir una vegada. Sí? Dins el brou, mai una tomàtiga de remullar perquè fa que sigui...
No, i llavors el brou pot tornar agre més aviat.
Evitarem aquests riscos. Jo estic segura que me quedaran
i
millors
llavors,
els brous.
Tot el peix, les espines, el que tingueu, i ho heu de sofregir. I llavors li tiro un bon tassó de vi blanc. I el faig bollir amb aquell. I llavors li tiro l'aigua. I el condiment.
Uh-huh.
Aquí sí que heu de posar un pot de safrà.
I
que sigui bo. Prebabor, sassat.
Que se li doni un poquet d'alegria.
I el podeu guardar ben igual.
Que
jo ara mateix em vaig fer una sopa de peix i feia un mes i pico que jo el tenia fet en la nevera, congelat.
Margalida, sempre disfrutant molt, gaudint molt dels teus consells. Moltíssimes gràcies i que
gràcies
tinguis un bon any 2026.
I vosaltres també.
Igualment. Fem una petita pausa i parlem d'això precisament, de l'aigua d'esgrifó, que cada vegada hi ha més adeptes, sí, és vera, però és realment bona, ho descobrim tot d'una.
Que els fa molt. Sopeta de brou, frit call als peus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xotet en el forn, sípia a la planxa, llom torrat i caragols. Bon profit! Cristina, taquino, té cap que tingui cames. Bon profit. Ara duretes són i obriràs vi. Sopeta de brou, camilla amb braser. Sopeta de brou, flors que pengen de macramé. Sopeta de brou, camilla amb braser. Sopeta de brou, flors que pengen de macramé.
TV3 Ràdio és entreteniment. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de sapadina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.
Just ara parlàvem del brou, de com s'havia de fer, de la millor manera. I clar, l'aigua també sempre està en el centre de totes les atencions. S'ha de fer amb aigua natural, amb aigua d'esgrifó. Precisament volem parlar ara d'aigua. En consumiu vosaltres d'aigua de saixeta? Resulta que a Espanya aquest consum està augmentant i es parla cada vegada més de beure directament de saixeta. Agua, yeah.
Contar-vos d'entrada que l'aigua de grifó a la majoria de municipis espanyols, i aquí a les Balears en concret, és perfectament potable i segura per beure, perquè compleix amb els estrictes controls sanitaris de la Unió Europea. Però això no vol dir que el gust o la percepció sigui sempre agradable. A llocs com, per exemple, a Eivissa, l'aigua del grifó és considerada apta per al consum humà i ha millorat molt amb l'ús de tecnologia com la dessalinització. Tot i així, per la seva mineralització o sabor més salat o dura, que se sol dir també així, moltes persones, Xisco, prefereixen alternatives.
I aquí és quan t'entra en Joan en el debat de si s'han d'utilitzar filtres o si és millor comprar-ne de mineral. Aquests filtres poden ajudar a millorar el gust de l'aigua i reduir-ne la cal, però no són necessaris des del punt de vista de la sanitat, de la seguretat sanitària, volen dir, perquè l'aigua ja és potable. També és important recordar que, segons experts, com el professor Fèlix Grasses de la Universitat de les Illes Balears, incentivar una ingesta adequada de líquids és clau per la salut general i especialment per prevenir problemes relacionats amb la formulació de càlculs renals.
I precisament avui és amb nosaltres per parlar de l'aigua. Jo crec que és una de les persones dels referents balears que més sap sobre el tema de l'aigua. Doctor Grasses, benvingut al dia.
Gràcies.
Se pot veure aigua d'esgrifó perfectament aquí a les illes.
Perfectament, perfectament. Sobretot quan hi ha el control sanitari com el que hi ha ara, com ja s'ha explicat. L'aigua de grifo és tan bona com qualsevol aigua i en alguns aspectes fins i tot millor que algun d'embotellada perquè no té microplàstics. I em diran, bueno, i els microplàstics, què passa amb ells?
Ostres!
Però no se sap del tot, encara, De fet, nosaltres ara estem fent un projecte per veure la influència de microplàstics a la formació de càlculs renals.
Perdoni,
no sabem si això
que l'interrompi, titular, és més saludable beure aigua de saixeta que l'aigua
a microplàstics. No, però el microplàstic sí.
He anat un poc massa ràpid. Va, però sí, referent al microplàstic.
Sí,
el microplàstic pot ser un problema en el futur.
Pot ser un problema que encara s'ha d'estudiar, però que podria ser un problema.
Sí que és vera que molta de gent, doctor Grasses, moltes persones diuen que no beben aigua d'esgrifo perquè té mal gust, no?
Sí.
O està carregada de cal, no? Això en molts municipis passa, no? Ai, és que la nostra aigua té molta de calç. Hi ha llocs, aquí a les Balears, on realment no és recomanable beure-la directament de saixeta?
No. Miri, l'única zona potser que té algun problema és la zona que té molta agricultura, com sa poble, perquè té molt de nitrats, però no és degut al calci ni els additius que hi posen els ajuntaments per evitar microorganismes, com pugui ser el hipoclorit, que ve del cloro. L'hipoclorit que té l'aigua del grifo és unes quantitats mínimes i no és perjudicial per la salut de cap de les maneres. Sí que és cert que dona a vegades una mica de gust, això és cert. I això és l'únic problema que pot ser, el problema que dona l'hipoclorit, perquè el calci no dona gust. La salinitat, sí. Si hi ha molt de clor sòdic, l'aigua un poc salada no és tan agradable. Però jo crec que el problema fonamental és l'hipoclorit, el clor.
Per tant, descartaríeu, no?, que hi ha gent que té descalcificadors a casa, que, clar, se perd molta aigua en el descalcificador, que és allò que no t'expliquen, que per cada litre d'aigua filtrada se'n perd un o un i mig d'aigua, que és on se'n va totes impures aquelles setes d'aigua, o, per exemple, aquests filtradors com a manuals que s'enganxen en el nostre grifo. Com es perd? N'han de tenir o només en certs casos concrets de duresa d'aigua?
La pregunta és molt bona, perquè el descalcificador és important pels aparells que tenim, els electrodomèstics que tenim a la casa, la rentavaixelles, la rentadora, les tuberies que s'embossen, però no per la salut. I jo aquí voldria, si em permeten, tornar a insistir en una cosa que he dit mil vegades, però que fa 15 dies un professional de la salut encara deia. Diuen que l'aigua de Mallorca i del Mediterrani fa pedres. Gran mentida, gran mentida. L'aigua de Mallorca no fa cap pedra, i l'aigua del Mediterrani tampoc. Això és degut...
Són els nostres cossos, no?, que creen les pedres.
Sí, bueno, per molts de motius que hi ha sí. I que es poden explicar, que no és ara que ho he posat millor, però vull dir que sabem per què es passen, però no per això.
Com és el que m'agrada, l'aigua de Mallorca no fa pedres.
No.
Però que
no,
però escolti, el consell ja hauria de fer una falca... amb en Fèlix Grasses, l'aigua de Mallorca.
Però
no
sí que
pedres,
és vera, assenyalant això que diu vostè, que molta de gent que ha tingut o que té problemes renals o de pedres, diu, el meu metge m'ha dit que millor no begui aigua del grifo.
És que jo fa 15 dies o un mes ho vaig sentir per un mitjà de comunicació, això, altra vegada, per un professional de la salut, que ho hem dit mil vegades nosaltres.
Però pensa que desconeixement total.
Sí, però això ve de l'any 1650, que a Menorca hi va anar un metge anglès. Aquest senyor el van portar allà quan la dominació anglesa de Menorca i s'avorria. Allò la gent estava molt sana i no sabia què havia de fer. I va dir, jo ara estudiaré quines malalties més prevalents hi ha aquí perquè es produeixen. I va veure que hi havia molta litiasi renal, com de fet ja tot el Mediterrani, per altres causes que no és l'aigua. I aquell home va començar a estudiar allò. Què veia ell? Ell veia que a les tuberies de casa seva hi havia una pols blanca com a dipòsit dintre la tuberia. Allò és carbonat càlcic. Clar, ell no sabia el que era un pols blanca, ja està, que ell veu que no hi havia mètodes d'anàlisi, no hi havia res, ja està, pols blanca. Ell, com que feia autòpsies, veia que alguna autòpsia de la gent que tenia càlculs renals, els tuberies interiors, o sigui, els urèteres i dintre el ronyó, hi havia un producte blanc. És hidroxiapatita, fosfat càlcic, no té res a veure amb el depòsit de la tuberia. Però com que era el mateix color i era igual d'aspecte, ell va dir, és el mateix, i va associar aigua, dipòsit de la tuberia, dipòsit amb l'humà, o sigui, pedra. I no tenia res que veure. Però aquesta creència s'ha anat estenguent, s'ha anat comentant, s'ha anat dient, i ha arribat fins ara, i encara es conserva. I nosaltres ho hem dit moltes vegades, això, que no, escolti, que l'aigua no fa pedres. Fa pedres no veure aigua, això sí. Però veure'n no. Per tant, això és una cosa que s'ha de dir, que s'hauria d'entendre. Nosaltres ens vam entretenir en calcular el calci que venia de l'aigua dura, no de l'aigua, diguem que no és dura, però de l'aigua dura, i el calci que pren a través de la carn, de la llet, molt superior al que pren per altres vies. Per tant, només en casos molt extraordinaris d'hipercalciúria absortiva, que absorbeixin tot el calci que es dona al cos, això pot tenir una certa relació. Però són casos comptats. Per tant, beure aigua no fa pedres. Es pot beure tota l'aigua que vulgui i n'hauríem de prendre almenys de líquid 2 litres. No vol dir que sigui aigua tot. Pot ser infusions o sopa o el que sigui, però 2 litres diaris s'hauria pels adults, no els nins més petits. Però adults, 2 litres d'aigües diaris, per lo menys. I que sigui del grifo, cap problema, si és potable, evidentment.
Mos ha explicat o mos ha fet saber, no, aquesta falsa creença o aquest mite envers a l'aigua del grifo. Quins altres mites o falses creences existeixen envers l'aigua del grifo?
Bé, una potser està lligada al clor. Clar, l'aigua té clor, l'aigua no té clor, té hipoclorit, que és un derivat del clor. I l'hipoclorit, en quantitats importants, és tòxic. Però les quantitats que hi ha a l'aigua no és absolutament tòxic. I, a més, l'únic que dona és mal gust. Això sí, una miqueta de gust de clor que diuen, que és d'hipoclorit, de lejía, això sí. Com es pot evitar això? Si deixen l'aigua reposar a dintre la gelera, que la solubilitat de l'hipoclorit disminueix i s'evapora, això desapareix. Per tant, és una manera molt fàcil.
Per tant, aigua freda millor?
No, freda perquè perdi l'hipoclorit. Després hi ha que
després
pot estar natural.
Ah, d'acord.
Però quan és freda, la solubilitat disminueix i l'hipoclorit surt. I per tant, es deixa la gelera un dia o dos i després es pot treure, i ja està, i aquesta aigua és millor.
Se pot beure perfectament aigua de saixeta, depenent de la zona, hem comentat el cas de Sa Pobla, no?, que té nitrats a la terra, sí. Però si no és per aquest cas en concret, les Balears poden beure aigua directament de saixeta. No fa pedres, això és, no. Això és un mite, important aclarir-ho. I respecte a les gerres, vull tornar a aquest punt, les conegudes com a brita, fan res o en realitat...
Canvien el sabó.
Canvien el sabó. És vera, no, que canvien,
demand,
no?
Demand.
Les gerres de vidre.
No, les conegudes brita. Com a brita. Aquestes gerres que tu poses l'aigua i tenen com un filtre i has d'esperar uns minutets i després...
I això no sé el que és provar amb però...
Jo i doncs que no serveixen per res, probablement.
Si tireu una mica el calci, potser el gust el canvia. Vale. Però no crec que generi cap problema.
He dit la marca comercial, no sé com s'anomena.
Bé, també hi ha aquestes altres...
Filtradors,
sí, és un filtrador que hi ha gent que també no només amb gerres, col·loca a la sortida del grifó o de la xeta de la cuina, que col·loca en aquest aparell, que és un filtrador que fa que tingui un sabó una mica diferent.
Bé, sí, però això són processos d'osmosis. Això són filtros, exacte. Que el que fan és que lleven ions d'allà dintre i, clar, hi millora una mica el gust. I això no és dolent, això és bo. No, tampoc és diguem, saludable, ni bo, no, el gust és millor, senzillament, ni res més, no? Passa que això amb el temps es gasta, no? S'ha d'anar reposant perquè es tapen els forats i després no funciona.
Això que s'agasta, i ara que veiem bòtils de plàstic que estan posant imatges de recurs, també que tenim tendència a reomplir aquests bòtils i ho podem reomplir una vegada o dues, però que aquestes botelles de plàstic que tenim dins la gelera s'han d'anar renovant perquè, si no, aquí sí que poden tenir un problema.
Sí, fins i tot d'acumulació d'alguna bactèria, que això sí que és problemàtic, perquè hem parlat aquí de components inorgànics de l'aigua, els ions, tot això... Però el problema més greu d'una aigua és que estigui contaminada per bactèries. Que això passa, quan hi ha algun pou que està proper a un pou negre o una cosa d'aquestes, allà hi ha les bactèries fecals que se'n van a l'aigua. I això pot ser un problema.
Beu aigua de saixeta? Xisco Nadal? Curiositat?
Jo de vespre, perquè quan que vaig mig dormit, me fa molta peresa anar a la gelera, agafes la botella, boquet estassó, vaig directament en el grifó i és vespre. Si d'això que te pego un pot de set, sí.
Joana Maroto?
I jo, d'ençà que visc a Palma, no. He de dir que a Souva, sempre que hi havia viscut, sempre havien begut aigua del grifó, i l'aigua de Palma, suposo que és una qüestió de que no estàs avasat i la trobes diferent, de sabor, de gust, el que sigui, i la bec, tenc una font a casa nostra.
També tenim curiositat dels hàbits de consum del doctor Grasses.
Jo, depèn d'on estigui, com ha dit aquí el company. Jo a vegades bec de grifo i a vegades de botella, així com vingui, i no tinc cap problema, no sé que la trobi dolenta, llavors ja no, la bec més del poble, perquè depèn molt del poble, eh? Jo, que sóc català, jo a Barcelona, una època, l'aigua sortia marrón. I això és veritat, eh? Del grifo, jo no es podia veure. Però...
Desmuntant, idò, tots els mites que hi ha respecte a l'aigua, que no són pocs, eh?
Demanen els companys de realització, com deien a Pantoja, los focos a mi persona, perquè jo amb aquest eslògan, que m'ho pareix meravellós, que és l'aigua de Mallorca no fa pedres.
Aquí el tenim.
M'he creat jo mateix el cartell que ara...
Has de donar un retolador, per semblar-nos una vegada,
que fa molt de...
Justament.
Ara el tenim, sí.
És que això és com una màgia. L'aigua de Mallorca no fa pedres.
De ser Balears, hem de fugir.
Sí, bé, justament ha dit de Mallorca, però sí, de totes les
Mediterrani, de fet.
Del Mediterrani, fins a
que
canvies eslògan, per favor.
De la
Mediterrània no fa pedres. Així que, si teniu algun debat entre els cunyats, la família, perquè és un clàssic, de les festes, se pot beure l'aigua de saixeta? Sí, directament, no ho deim nosaltres, sinó el doctor Grasses.
Sí, però em sap greu, perquè veurà que, a més, ho dic molt clar, he fet el cartell i tot, però ja veurà com d'aquí un mes o dos sentirà algun puesto que hi haurà algun professional de la salut, que és el greu, que dirà que l'aigua del Mediterrani fa pedres.
Idò, queda totalment desmentit. I l'eslògan corregit, també, de tota la Mediterrània. Doctor Grasses, ha estat un gust tenir-lo aquí amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
11:42, uns consells, tot d'una parlant dels bons hàbits. Ja sabeu, canvi d'any, toca parlar de bons hàbits.
Al día. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no, en Chanquete. Pobre Changuito.
Sí.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah no, tinc el que és meu cap. El meu cap també serà un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha encantat d'espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.
Som a dilluns i ja sabeu, oients i espectadors més fidels, que ha arribat el moment, Joana, de viure millor, perquè se pot viure millor.
Clar que sí. La setmana passada vàrem xerrar dels bons propòsits de 2026 o per 2026, que entre d'altres passaven per incorporar a nivell nutricional, per exemple, verdures de fulla verda, peix blau, llegums, aliments fermentats, cereals integrals i en petites quantitats fruits secs i també llavors.
Este domingo, con todos los amigos, nos vamos para el campo.
I també vàreu dir que fora ultraprocessats que solen formar part d'aquestes barbecues a les quals cantava Jordi Dan Tenza, dolços, refrescos amb sucre i que s'havia de controlar també la ingesta d'alcohol. Però Roma no es va fer en un dia. Per això avui la nostra experta en nutrició i dietoteràpia ens ensenyarà com han d'incorporar paulatinament aquests hàbits saludables a la nostra vida. I ja la podem saludar, una dona que havia vingut abrigadíssima, perquè se nota que fa fred. Fanny Pons, com
no,
estàs?
Molt bon dia a tots. No fa gaire fred avui, eh?
Avui no.
I tampoc vaig ser abrigadíssima.
No, no, es queden fora, no hi vaig, i me pensava que havies vengut directament com a de punt.
No. Tampoc vaig tan abrigada. Ai, no, just pels 14 graus que me marcava el cotxe quan venia.
I tu ets una dona que respectes molt els termòmetres.
Ho intent.
Sempre. Comencem. Jo ho deia, el primer que hem de fer és no castigar-nos, perquè, clar, poden tenir molt bona intenció, molt bons propòsits, però si ho volen fer tot en un dia, arriba un moment que és molt més fàcil que ho abandonis. Sabem aquesta teoria, però ens costa molt acceptar-la. Per què? Tu ja pots dir, has d'anar a poc, els resultats arriben en la constància, però volem coses...
Per
és a dir, si jo avui ja he deixat de menjar-me 2 anous, vull que passat demà
ja vagi
sortint
ja
un múscul aquí del braç com si fos culturista.
Sí, vivim un poquet a una societat d'immediatesa. El que és la paciència, la constància, implicar-te en algo per aconseguir un objectiu, la veritat és que, per desgràcia, va desapareixent. Un poc el que te deia, tot ho volem, el d'avui, si hagués pogut ser ja fet ahir, molt millor. Per tant, sempre les presses són el principal enemic de poder aconseguir qualsevol objectiu, a nivell nutricional, a nivell professional, a nivell esportiu. Eh? És a dir, la constància sempre és el secret de l'èxit. I no mos hem de castigar, venim d'unes festes de Nadal, allà on tots són celebracions, reunions, menjar més de lo que toca, polvorons, torrons i demés, i es menjar...
Dàtils amb bacon.
També. Menjars, en resumides comptes, més rics en sucres, més rics en greixos, més rics en sal, i ara volem tornar una altra vegada a entrar dins el que serien estils de vida saludables que també formen part de la dieta mediterrània. Dieta mediterrània no només és alimentació saludable, sinó els estils de vida saludables l'han d'acompanyar. I el que te deia, o sigui, nosaltres hem d'intentar, quan volem aconseguir un objectiu, és estar positius, tenir una actitud positiva. Si nosaltres, d'entrada, mos castigam, aquesta actitud positiva és impossible que arribi. Han d'anar a poc a poc. Metes curtes, metes que nosaltres d'entrada pensem que som capaços de complir. Si jo dic, mira, vull reactivar la meva activitat física, i que la tendència de la gent que és, doncs hi aniré cada dia 2 hores en el gimnàs. Sí. I després la situació se complica, o perquè per logística familiar, exactament, o professional o el que sigui, no ho pots fer.
O perquè te lesiones.
O perquè te lesiones.
Arrencada de cavall arribada. Penses que hem d'endurar i agafes la bici i comences a fer-te tots els mils i dius, escolta, pot ser, el teu cos necessita una prèvia abans de que arranquis aquesta aventura.
Sí, hem de fer un petit esforç, però no mos hem de sobreesforçar, perquè després és quan venen les lesions. Però el més important de tot, bona actitud, actitud positiva, metes reals, que sigui nosaltres capaços de complir. Jo puc dir, mira, doncs en vez d'anar 5 dies en el gimnàs, per exemple, aniré 2 dies. I complir aquests 2 dies. Quan jo ja tinc interioritzada aquesta pauta de que ho puc combinar en la meva vida d'anar-hi 2 dies, ja hi ficaré un tercer si realment puc. Però hem de fugir de tot el que és frustració. Això és importantíssim. En l'alimentació, si jo habitualment no menjo verdura, doncs fes l'esforç d'incloure un poquet de verdura a cada menjada principal i intentar aconseguir aquest objectiu. I així, poc a poc, una cosa darrere una altra.
Hidratació. Ara en Xisco va amb un petit termo que sé que li vas regalar tu per tot.
Sí.
Per beure, perquè li vas dir, Xisco, hem de beure més aigua. Jo crec que n'hauré d'anar a comprar un.
Però per què dues termo? Perquè així calcula la quantitat?
No, perquè així beu molt. No vols que
val. Crec que és d'un litre 800, és que jo li vaig regalar. Això és el regal de Reis que li van deixar a casa nostra.
Perquè... I ara tot el dia va amb això per tot.
Clar, però és que això també s'ha posat un poquet de moda, anar amb aquestes cantimplores portàtils. Perquè és vera que... Crec que és una assignatura pendent. Mos fa la demostració de què veu aquí com un xoc.
Jo veig aquí agrades que Anacata és la nostra realitzadora, però no sé si calia aquest primer plano tan directe de xuclant d'una canyeta, que és que frontalment erotisme. És a dir, ara mateix no saps si estàs mirant el dia a una pel·lícula d'una Brigitte Bardot. Clar, perquè estic jo aquí com a regalant...
Gràcies per situar
hidratació a l'estat evident. No, la gent de ràdio segueix en un programa estàndard, però la tele... Bueno, millor haurem de parlar en direcció general perquè posin 2 rombos.
Bé, és una bona idea, això d'anar amb aquest...
És molt bona idea, a part això te manté.
M'he de comprar una, no?
Bé, jo feia segles per a Jundoy, però si tu vas amb aquesta paretet, mem, no parlant de marques ni de res, perquè n'hi ha de qualsevol forma...
Sí, ja ha sortit.
No ha sortit. Si vas amb aquesta... Ai, no, tapada.
Per tot arreu.
Si vas amb aquesta paretet, és vera que te'n recordes de beure més aigua.
Totalment.
Ara m'on enviaran una altra calada per haver mostrat el nom.
Però no, bé. I sobretot això, que jo crec que encara continua sent una assignatura pendent de cada any.
Mos han de forçar
a propòsit de beure més aigua. Si no mos entres aigua, aquests bidonets van molt bé perquè tens un poquet la constància de lo que has begut i, per una altra banda, te mantenen la fredor 24 hores i la calentor també. Vull dir, són molt pràctics. Però si no mos entres aigua, tenim altres maneres d'hidratar-mos.
Mos ho deia en Fèlix Grassa, no només aigua, podem beure te, no sé si, per exemple, llet i seria...
Sí, la llet també, anem a veure, el 90%, 95% de la composició de la llet és aigua. Per tant, també la podríem beure. De fet, quan xerrant d'infants, les dues begudes d'elecció són l'aigua i la llet. En població adulta també no fa falta beure un litre de llet diari, però sí que la quantitat d'aigua que
s'aporta la llet... Però sucs, per exemple, no tant.
Els sucs ja te diria que no. Sempre ho dèiem, ni comercials i naturals tampoc, perquè perden la fibra i el seu és fer les peces de fruita completes. Però sí, per exemple, brous, també tot el que són cremes de verdures, que les aigües de cocció no els perdem i són molt riques en minerals... Incorporar més fruita i verdura a l'alimentació, també són aliments que el 90% de la seva composició, inclús el 95%, és aigua i també és una altra manera d'hidratar. Per tant, a part de l'aigua que podem ingerir beguda, també de tenir en compte tots els aliments que mos aporten aigua dins la seva composició nutritiva.
Hem parlat hidratació, no castigar-nos, metes reals, hem parlat de fer esport, però també d'una manera realista, dormir les hores que toca, que de vegades això també pensam que no influeix, però sí que per poder assolir aquests objectius anar descansats mos permet tenir energia i ganes per poder fer tot allò que mos hem plantejat.
Totalment. És que si no dormim i no descansam, l'estat d'ànim d'entrada ja baixa. T'aixeques cansat, com tu deies, i la veritat és que tens poques ganes, perdó, de fer coses. Lo seu seria dormir no manco de 6 hores... I entre 6 i 8 hores, això seria lo ideal. Ah? Entre 6 i 8 hores seria la pauta més recomanable per trobar-nos energètics i amb ganes d'emprendre els objectius que ens hagin plantejat durant els dies. Perquè, si no, a més, el cervell també està com espès, perquè tens son, estàs decaigut, i la veritat és que aquesta actitud positiva que xerràvem en el principi, com que no arriba.
Crec que hem de fer els deures en tot. Dormir, que dormim poc en aquest programa. La rutina, és vera, s'ha de tenir al manco aquesta rutina esportiva, me refereix.
Però, manco, en aquest programa comptam amb una cosa que ha dit Fanny, que és importantíssima, que és il·lusió
i actitud, no falta.
I actitud positiva.
Deixem-ho
el
sobre,
El primer punt, ja el brodau.
És a dir, a partir d'ara... És el més important.
Sí,
perquè quanta poses a cuidar l'alimentació, quanta poses a fer esport, quanta poses
a fer feina,
a dormir bé, sí. Si no tinc ganes de res.
No, està claríssim. L'actitud és fonamental.
Tu creus que Toni Fuster fa esport de manera sovint? El manco una o dues vegades a la setmana, que aquest hàbit ho té totalment interioritzat?
És a dir, és un cos apolini. Per tant, jo tenc clar que sí. I també és un home amb molt bona actitud. Per tant, és que ho té tot perquè aquest 2026 sigui una monada.
Bon dia a tothom. Com esteu?
Bé, és que parlàvem de bons hàbits, l'esport és un.
Clar. Jo hauria de fer més exercici. Hauria de fer més exercici.
Tu en narres molt bé, però
no ho practic.
No ho practiques.
I hauria de practicar més. Però bé, com el rei me varen dur una pala de pàdel, unes sabates de pàdel, i començarem a posar-me un poc més en forma.
I l'actualitat esportiva, Toni, que vos presenta avui dilluns?
L'actualitat esportiva passa per una crisi profunda
absoluta
del Real Mallorca, després de perdre contra el Rayo Vallecano, ja segona derrota consecutiva. No m'ho pensàvem mai que amb Girona i Rayo Mallorca no sumar res. I així va ser. Un començament d'any dolent, com pràcticament de la temporada passada, i el Mallorca, que està a un punt per damunt les posicions de descens. És perillosíssim ara mateix. Ahir a Vallecà se va generar poquet. És veritat que un penal va condicionar moltíssim també el que podia haver estat un resultat un poc millor, no? Un empat al manco, però quedava molt de partit per davant. Fins i tot el Rayo, darrer quart d'hora, va jugar amb un futbolista menys, no? En 10, per una expulsió. Per tant, d'Òscar Valentí. Això fa que el Mallorca no va saber capaç tampoc de marcar. Falta gol, falta... Jo crec que també un poquet de direcció, de saber manejar un poquet aquests futbolistes que crec que no són tan dolents. Estem parlant de qualitat de gent com en Darder, com en Pablo Torre, com en Murici, com en... Mateo Joseph, en Maceo, Mojic... En definitiva, Raillo Valle. És a dir, ahir no va jugar Raillo perquè està lesionat, però no crec que tinguem tan mala plantilla, però per aventura l'entrenador li falta que aquest botonet sobre-lo manejar millor, no? I no hi ha manera. Fa un any que no, les coses no funcionen, veurem a men com passa. I va venir Virasol Mollos, arribades aquí, una trentena d'aficionats varen esperar i varen protestar per la mala ratxa. En parlarem a partir de l'uníssim de tot això. I per altra banda, també l'Ude Eivissa van veure un poquet de millora, no? Va guanyar ahir una 4, amb bona victòria, contundent en el camp del Cartagena, Cartagonova, l'equip de Miguel Álvarez, mirau per on, van donar 4 baixes a 4 futbolistes.
Una de i una d'arena.
Semblava que hi havia... La cor anava... Hi havia més nervi de lo normal, no? I mira, va aconseguir guanyar un partit a fora de casa difícil, perquè el Cartagena era un dels equips que lluitarà per la part alta de la taula, no? Però a veure si això té continuïtat, que no sigui flor d'un dia.
Exactament, que es mantengui en el temps, que és el que desitjam. Toni, moltíssimes gràcies.
Vinga, moltíssim, que hem parlat d'això.
Exactament, ampliem els detalls. Repassa el contingut del programa al dia. A Menorca, Clara i Mami, bon dia.
Bon dia, el dia Menorca. Arrencam setmana amb l'habitual tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanyaran el periodista Pere Begur, l'exvalesa de Ciutadella, Assumpta Vinent, i també l'exdiputat autonòmic Eduard Riudavets. Amb ells ratllarem de la diada del poble de Menorca i de les novetats que giren entorn als actes per commemorar el 17 de gener. Sant Antoni.
I el Pitiuses, Eivissa i Formentera. Laura Tur, bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I d'altres aquí preparant el programa d'avui, on tindrem tertúlia d'actualitat. Repassarem alguns dels assumptes que han estat notícia en els últims dies aquí a Eivissa. Molts de temes de medi ambient, haig de dir, aquesta setmana, perquè parlarem d'aigua i també de sargantanes. I a la part final del programa connectarem amb Formentera, amb el nostre company, en Pepo Rubio, de Ràdio Illa, perquè ens expliqui tot allò que ha estat notícia a la Pitiusa del Sud en els últims dies, així que tot això, Marta.
Acabam amb el Dia Mallorca, Jaume Noguera.
I de mira, començarem parlant de la Dragonera, que tot i que és una illa que no està habitada, està just davant de Sant Elm, en Drats, ara torna a tenir uns lloguetes poc agradables. Serrates, han arribat nedant amb barca. I també arriben serps. Parlarem amb la Direcció General del Parc Natural de la Dragonera per veure ben com ho faran per desretirar la Dragonera. També parlarem de comerços que tanquen, Can Àngela, una vertadera pena, més de 400 anys d'història. I també en Xavi Quinyella ens farà la seva anàlisi d'aquesta setmana que ve, carregat de dimonis, de foc i de Sant Antoni.
Mira, estic un poc regirada perquè acabo de llegir de l'Agència Estatal de Meteorologia que diu que probablement plogui per Sant Antoni. Sí, recordant que tenim molt de punts a l'agenda, tenim la Diada de Menorca, tenim... Sant Sebastià encara manca una micona. Parlàvem abans de que s'havien duit els ous a Santa Clara, però crec que s'hauran de dur reforços perquè el manco, pel que respecta a Sant Antoni, sí que és vera que podia ploure. Bueno, encara manquen alguns dies, així que creuarem els dits. Moltíssimes gràcies, Jaume.
A tu, Marta.
Tornant demà a les 9, gràcies per seguir-nos.